17 d'agost de 2018, un any després.
Són les 8 i 5. Palau de la Generalitat, president Quim Torra, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Waterloo, Bèlgica, president Carles Puigdemont, bon dia.
Molt bon dia.
Com estan? Comencem pel Palau de la Generalitat, si els sembla bé.
Bé, és un dia de remembrança, és un dia de fer memòria, és un dia d'acompanyar els familiars en el seu dol, és un dia també d'agrair a tants professionals una tasca excel·lent que van donar el millor de si mateixos en aquell moment, i és un dia de valorar la ciutadania també, aquesta ciutadania que ara dèieu molt bé en la portada, no?, que sempre hi és i que vessa de solidaritat en cada moment en què és necessari. Penso que això és el dia d'avui.
A mi el que em passa és que encara que pensis que has passat pàgina d'alguna manera d'un fet, ara sentint el resum que heu fet de les notícies d'aquell dia, m'ha tingut una sensació nova, perquè jo aquell dia no vaig poder escoltar res de ràdio, no estava pendent de cap mitjà de comunicació, sinó directament dels fets i la coordinació de tot, i he sentit un calfred el sentir l'impacte, i el compartir amb l'impacte que molts oients van sentir el conèixer per primera vegada el que ja apuntava en els primers indicis que podia ser una tragèdia. I no es passa pàgina mai d'això. I el record, com deia el president Torra, cap a les víctimes, totes, les directes, les indirectes, s'imposen un dia com avui.
Les circumstàncies ara fa un any eren molt diferents. Carles Puigdemont ocupava la Generalitat, Quim Torra era lluny, suposo, d'imaginar-se el seu càrrec actual. Recorden el moment en què els van dir s'està produint un atac a la Rambla? Recorden on eren exactament?
Sí, en el meu cas estava compartint aquella tarda al Montseny, a casa d'uns molt bons amics, i vam quedar paralitzats, horroritzats, com crec que la majoria de la població. I immediatament també em vaig traslladar a la meva casa d'estiu per estar aquella tarda amb la família, amb els amics. Va ser un dia d'estar en contacte permanent amb les televisions, amb les ràdios, no?, intentant entendre una tragèdia incomprensible.
Sí, jo era Cadaqués, estava amb la meva dona, participant en un menjar amb uns amics, i justament al moment de la... encara no sé si havíem començat les postres, era la sobretaula, iniciàvem una petita conversa i rebot el primer missatge, un missatge ja prou explícit, intern, i automàticament vam parar, vaig fer 3 o 4 trucades. A l'acte em va trucar el conseller Forn, i vaig decidir ràpidament tornar cap a Barcelona. Vam tornar tal com vaig arribar, tal com estava, directament per convocar un gabinet de crisi amb els consellers afectats, el conseller Comín, el vicepresident, tothom que tenia alguna responsabilitat més o menys directa o indirecta en la situació, i començar ja a tenir un coneixement més precís de tot el que estava fent, el que es podia fer, estar en contacte directe permanent amb el govern espanyol i atendre la llau de peticions que hi havia de mitjans de comunicació d'arreu del món.
Carles Puigdemont, suposo que avui més que mai li agradaria ser Catalunya. Com viurà la cerimònia des de Waterloo?
Amb el cor encongit, perquè a més recordo que hi havia moltes víctimes d'arreu del món. També hi havia alguna víctima belga, i recordo que a l'arriba a Bèlgica una persona m'ho va fer notar, que en aquell atemptat hi havia hagut gent d'arreu del món, de manera que estic convençut que tampoc cal ser físicament a Catalunya perquè se t'encongeixi el cor, puguis pensar i dedicar moments de recolliment per les víctimes, i d'anar-nos sobreposant a això. L'exemple admirable de moltes famílies que mai abandonaran, mai deixaran de plorar els seus éssers estimats, però que tanmateix ens han ofert unes imatges i unes lliçons de superació colossals, em sembla que ens orienta de com podem viure, més enllà de la tristesa i del record, del dolor, com podem viure mirant al futur una tragèdia com aquella.
President Quim Torra, aquestes últimes hores, de fet ja fa algunes setmanes, hem escoltat molt les víctimes, diuen que s'han sentit molt soles aquest últim any. Què els respon el president de la Generalitat?
Que si és així, si en algun moment les víctimes no s'han sentit del tot acompanyades, doncs que jo em disculpo i que efectivament haurem de veure en què vam fallar, perquè jo també voldria dir-los que si alguna prioritat ha tingut els governs del president Puigdemont i el meu, ha estat sempre ser al costat de les víctimes, perquè sempre som al costat de les persones i és el més important que pots fer en una tragèdia com aquesta. Per tant, ho hem intentat tot perquè se sentissin acompanyats, perquè ens sentissin propers, per ser-hi quan calia, i si malgrat tot, doncs, en algun aspecte concret doncs, creuen que la Generalitat ha fallat, doncs a mi m'agradarà revisar-ho, estic a la seva disposició, i perquè nosaltres, per nosaltres el més important que podem fer és acompanyar-los en aquest procés, i per tant, en aquest procés de dol, i per tant, continuo com hem continuat i estan sempre a la seva disposició.
Al vespre del 17 d'agost, avui fa exactament un any, amb el país evidentment commocionat per tot el que havia passat, Carles Puigdemont va comparèixer juntament amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el missatge que va traslladar va ser aquest.
Catalunya ha estat, és i serà terra de pau i terra de benvinguda. I no deixarem que una minoria acabi amb la nostra manera de ser, que ha estat forjada al llarg dels segles. Els catalans hem estat, som i serem gent de pau i gent d'acollida.
Com es combat el discurs de l'odi entre persones que no s'acaben de sentir ni del país d'origen ni del d'acollida i que potser escapen dels circuits escolar o laboral?
Bé, pensar que hi haurà una fórmula magistral, màgica, que ens deixarà exempts o previnguts d'aquest risc és ingenu. Passa tristament totes les societats, també les societats més avançades socialment, més cohesionades, sempre hi ha el risc, sempre hi ha el risc, és un risc impossible de conjurar del tot, que algú, per les raons que sigui fanatitzat o embogit, pugui actuar d'una manera que faci mal a un nombre considerable de persones. Ara bé, a una societat amb un 13-14% d'immigració, on hi ha una majoria molt important d'aquesta immigració musulmana, on hi ha una diversitat cultural, lingüística, religiosa molt gran, que hi hagi cohesió social com la que hi ha a Catalunya, això no és impossible, al contrari. I justament de les coses que es poden extreure del nostre país aquells dies que es van posar a prova, és que hi ha no en diré cap metodologia catalana d'això, però hi ha una actitud en el conjunt de la societat catalana que fa que en un context com aquest la societat resisteixi bé i aprofiti també per cohesionar-se. Jo no oblidaré mai la reacció immediata de col·lectius musulmans, de joves musulmans catalans que sense cap tipus de complex, parlant molt clar, es van posar al davant de la solució, i crec que això és un senyal de que, malgrat que no hi ha aquesta fórmula magistral, sí que tenim els ingredients per poder estar una mica més previnguts davant d'aquesta temptació.
President Torra.
Sí, jo ahir vaig assistir a un acte a Ripoll que em va agradar molt, perquè posava l'accent en una paraula màgica, que és la paraula convivència. Eren unes jornades per la convivència i que d'alguna manera tancava tot un cicle d'un any dedicat a aprofundir en aquells valors que ens fan poble, no? que són aquests, no? Que és la convivència, que és la solidaritat, que és la fraternitat. Fer-ho a Ripoll, on ells mateixos s'adonaven de què havia passat i que veies que era una societat doncs trasbalsada per intentar entendre, no? Per intentar tirar endavant, per millorar, per tornar-se a arrelar aquests principis que, insisteixo, ens fan poble, doncs encara tenia un valor més extraordinari. Jo apel·lo un segon a la meva condició d'historiador, no? Ripoll, bressol de pau i de convivència, no? I quan segles enrere l'abat Oliva doncs llançava aquell missatge de pau i treva, és que la idea de pau i Catalunya és una idea molt sòlida, és una idea gairebé una no s'entén sense l'altra. I per tant, jo penso que fer-nos forts en aquests principis, treballar-los, com ahir es va fer, com jo n'anomeno l'esperit de Ripoll d'ahir, doncs em sembla que és una via excepcional, és la via correcta, és l'única via, potser l'únic camí que tenim.
Parlant de Ripoll, mica en mica anem coneixent revelacions d'aquest sumari judicial. Molta gent es pregunta com pot ser que ningú vigilés precisament aquest imant, havent estat a la presó i estudiat pel CNI com a possible confident. Com estan encaixant tot el que es va publicant?
Bé, jo el que recordo d'aquells dies, jo vaig preguntar explícitament si els Mossos tenien informació policial, informació sensible, i en cap cas no en tenien ni cap avís, ni accés a cap dada o a cap base de dades que pogués proveir aquesta informació que després hem sabut. Això és molt greu. És greu que un any després encara no s'hagi pogut ni tan sols escatir en seu parlamentària, que no hi hagi hagut la mínima decència respecte a les víctimes per part del Parlament espanyol de posar en marxa la comissió d'investigació que efectivament escateixi quins eren els vincles que existien entre el CNI o els serveis secrets policials i les policies amb l'imam de Ripoll, que sembla clarament que era el cap d'aquesta cèl·lula que va fer els atemptats a Catalunya. És, quan parlem abans que parlàveu del respecte de les víctimes, també ens referim a això, al dret a saber. I és molt trist que partits que avui potser participaran fins i tot dels actes de record hagin estat els que amb els seus vots hagin fet impossible que en el Parlament espanyol es pugui debatre a fons una cosa que la societat té dret a conèixer. Quins eren exactament aquests lligams i per què aquesta informació vital es va ocultar a la policia catalana. Quan apareixen aquest tipus d'informacions, jo no sé què dir, i a vegades hi ha gent que em pregunta aquests mesos a Bèlgica o a Alemanya, periodistes o gent que em pregunta, i els he d'insistir que és cert, la policia catalana no tenia aquesta informació, i tanmateix l'hauria hagut de tenir. I l'hauria hagut de tenir no per cap altra raó de tipus polític o ideològic, sinó per una mera i simple raó d'eficàcia policial, i per tant de respecte a un dret que és fonamental en democràcia, que és el dret a la seguretat. I si no tenim les eines adequades, si la nostra policia no té les eines adequades, i la informació és una eina també imprescindible per la policia, no podem prestar el servei degut a un dret fonamental en democràcia, que és la seguretat.
President Torra, què els diu el govern espanyol, sobretot les forces de seguretat de l'Estat, quan demanen explicacions? No sé si la coordinació entre cossos policials, entre Mossos, Guàrdia Civil, Policia Nacional, és la necessària i gaudeix de bona salut ara mateix.
La coordinació és correcta, però la coordinació, com qualsevol policia, doncs sempre exigeix més. No? I efectivament, com deia molt bé el president Puigdemont, sobre aquesta qüestió nosaltres estem exigint tota la informació disponible perquè entenem que democràcia és transparència i que, per tant, és obligat que la ciutadania conegui exactament doncs, tot el que va passar. I tot vol dir tot. I, per tant, en aquí tenim un gap. Nosaltres volem, jo vaig anunciar-ho amb la reunió que vaig tenir amb la delegada del govern, que es convoqui el més aviat possible a la Junta de Seguretat. És un tema que ens agradaria tractar, com el per què encara els Mossos avui doncs no tenen accés directe a Interpol, o com és que encara els 800 milions d'euros que tenim pendents del desplegament dels Mossos encara no han arribat a Catalunya. Tenim temes per millorar i nosaltres els exigirem permanentment.
Uh-huh. Fa uns moments parlàvem també amb aquest discurs que va fer Carles Puigdemont fa un any de Catalunya com a terra d'integració i terra d'acollida. Uh-huh. President Torra, avui amb el rei Felip VI, Catalunya també serà terra integradora i d'acollida?
Catalunya és terra d'acollida amb tothom. Sigueu benvinguts tots els que viviu i vingueu, perdó, a Catalunya, certament. Em sembla que avui no és el dia de parlar del rei, sincerament. Nosaltres, com a Generalitat, ja hem dit tot el que havíem de dir. Sabeu perfectament quina és la posició que vam prendre arran dels actes que van haver-hi als Jocs del Mediterrani. Nosaltres avui volem centrar-nos en les víctimes i volem centrar-nos també en un reconeixement als servidors públics, perquè penso que són les dues cares de la mateixa moneda, també. I, per tant, nosaltres també hem organitzat un acte d'homenatge a tots els servidors públics, des dels Mossos als bombers, des dels serveis sanitaris als serveis socials, des de la Guàrdia Urbana a les persones que anònimament, aquells milers de ciutadans doncs, que van anar a donar sang, que van oferir casa seva, aquella solidaritat que es vessa quan a Catalunya passa una d'aquestes tragèdies. A tots ells volem avui homenatjar-los en l'únic lloc que creiem que era possible fer-ho, que és davant de la presó de Lledoners. Perquè tot això, certament, hem de recordar, hem de seguir-ho recordant. El president Puigdemont ens està parlant des de l'exili. A la presó dels Lledoners hi ha el conseller Quim Forn i la resta del govern empresonats. Tot això és una indecència. Avui hauria d'haver-hi el conseller Forn, avui, en aquests actes. Avui havia d'estar aquí també el president Puigdemont. i avui també havia de ser-hi moltes altres persones que estan privades de llibertat, que estan processades, que estan encausades, milers de catalans, i això també ho hem de tenir present en una jornada com aquesta, perquè això hi és, això està aquí, i per tant tot això sobrevola qualsevol activitat que fem. I en aquest sentit, nosaltres avui, doncs, jo no tinc res més que dir-li al rei, senzillament que...
Però el saludarà.
Saludaré el rei, jo saludaré tothom amb qui em trobi avui, i perquè jo acostumo a saludar tothom amb qui em trobi, però a tothom amb qui em trobi li explico la realitat de Catalunya, i la realitat és aquesta, que tenim presos polítics, que tenim exiliats, que el dret a l'autodeterminació de Catalunya està criminalitzada, i això és el que jo explico a tothom.
Mm-hmm. Només una altra qüestió referent a la figura del rei. Qui ha donat l'ordre de retirar la pancarta que des d'ahir la nit lluïa, en aquest cas, un edifici privat a la plaça de Catalunya, perquè els Mossos hi han anat de matinada? No se n'han sortit, però aquesta pancarta de moment continua penjada.
Jo no tinc aquesta versió. La meva versió és que, senzillament, per un tema de seguretat, han anat a veure doncs, quines eren les condicions de la pancarta. Crec que s'acaba d'emetre una nota oficial per part dels Mossos, i atès que aquesta pancarta no provoca cap motiu d'alarma ni de seguretat, doncs la pancarta està allà. Uh-huh. És competència de l'Ajuntament de Barcelona, en el seu cas, doncs, retirar-la. Els Mossos, senzillament, han anat per un tema de seguretat.
Per tant, qüestió de seguretat, la pancarta de moment continuarà lluint, en aquest cas, a la plaça de Catalunya, i l'Ajuntament decidirà què fa.
Sí, i bueno, entenc que s'emmarca dintre del que són els temes de... Bueno, la llibertat d'expressió. La llibertat d'expressió en aquest país és un principi constituent, i per tant li hem de tenir el màxim respecte.
Mm. President Puigdemont, suposo que avui també més que mai pensarà precisament amb Quim Forn i amb la resta de presos, no? Amb el vicepresident Junqueras, perquè suposo que fa un any, evidentment, la jornada que vam viure intensament com a govern de la Generalitat, van haver de prendre moltes decisions en poca estona.
Sí, a més, vam haver de fer el cor fort. Jo recordo aquella primera reunió del gabinet de crisi al Saló Verge de Montserrat, al Palau de la Generalitat, la cara a tots els consellers, i com es van posar a treballar, a coordinar amb una eficàcia. Érem conscients que estàvem també a prova com a govern, ens mirava tot el món, en particular també ens mirava l'estat espanyol. Érem conscients que com a govern havíem de reaccionar, sobreposar-nos a l'impacte emocional i fer tot el possible per primer atendre a les víctimes, als seus familiars, als ferits. Primera, per tant, vull destacar la feina del conseller Comín, que va ser extraordinària, la coordinació de la resposta sanitària, que, si no recordo malament, no va haver de requerir reprogramar cap de les operacions i visites que es tenien pactades, i en canvi es va poder atendre aquella allau de ferits i de víctimes d'aquells atemptats. Els esforços, el conseller Forn, tot el seu equip, una feina admirable, i vam poder reportar al govern espanyol tota la informació i tota l'eficàcia de la feina. Pensar que tot aquell esforç, avui una part, fins i tot està criminalitzat, i pensar que els esforços del cos de Mossos d'Esquadra, de tot el seu equip de professionals extraordinaris, els responsables polítics, avui no puguin ser ni tan sols gairebé esmentats i puguin ser acollits, ara que parlem de terra d'acollida, enmig de tota aquella gent que té ganes de sumar-se a la solidaritat a les víctimes i als seus familiars, evidentment produeix un punt de tristor, però estic convençut que a la presó, a les presons, també a l'exili, tots aquell dia, avui recordarem aquell dia i recordarem totes aquelles hores, i ens sentirem satisfets dintre la tragèdia de la feina feta, que el país es va poder sentir en bones mans, que tenia i té una molt bona policia, que tenia i té uns molts bons governants, i que malgrat que és de les pitjors proves que es poden sotmetre a un país, el país va donar el millor de si mateix, i això ho vam fer entre tots.
Per acabar, perquè sé que tots dos avui evidentment tenen una agenda tapaïda i tenen molts compromisos, què hem après? Primer Carles Puigdemont i tancarà el president Torra.
Hem après que tot allò que estem fent per prevenir-nos davant de fets com aquest, tot allò que invertim a les escoles, al carrer, als mitjans de comunicació públics, per parlar cada dia de com hem de voler la nostra societat, de prevenir els riscos, d'educar en la diversitat, de practicar la solidaritat, d'això que ens entrenem cada dia, tant se val, si parlem dels refugiats, de les crisis humanitàries, quan parlem de la cohesió dels nostres barris, tant se val, això ens ajuda a fer-nos pors i a preparar-nos per proves duríssimes com aquestes. Si no haguéssim fet tota aquesta feina, que són molts anys de polítiques d'integració, de polítiques d'acollida, educatives, de salut pública per tothom, si no haguéssim fet aquesta feina, la resposta no hauria estat la mateixa, tristament. I hem après que hem de continuar invertint, i a vegades quan reclamem els recursos que no se'ns donen per les polítiques, per exemple, d'immigració, o quan estem insistint Catalunya com a país d'acollida i com un actor rellevant en la solució de la crisi humanitària que viu la Mediterrània, ho fem pensant també en nosaltres mateixos, a tenir una societat que tingui una resposta molt més sòlida de futur davant de proves duríssimes com aquesta.
Torra.
Sí, totalment d'acord amb el president Puigdemont. Jo només potser afegiria que la democràcia doblegarà sempre el terrorisme, que la pau s'imposarà sempre a qualsevol acte de barbària, i que un poble com Catalunya ha de vetllar perquè aquells valors que el fan poble, la convivència, la solidaritat, la fraternitat, doncs siguin els valors que ens uneixin, no? Catalunya un sol poble, avui més que mai, Catalunya un sol poble per la pau, per la convivència, per la fraternitat.
Jo els agraeixo que avui hagin pogut ser conjuntament a la Ràdio Pública, Catalunya Ràdio, des del Palau de la Generalitat, president Quim Torra, que acabi de passar un bon dia.
Gràcies.
I des de Waterloo, des de Bèlgica, Carles Puigdemont, també, que tingui un bon dia malgrat tot.
Gràcies.